Bárbaro, El Cortijo, El Rincón de la Olivereta, Gastronú, De Feli, Es Lluïsos, Caldero Rojo i Boncata. Accedís al QR que hi ha a la taula i participa al sorteig d'un dinar o sopar per a dos persones en cada restaurant. Vine a Vila-real i tasta la millor olla de la plana. Ajuntament de Vila-real, Regidoria d'Economia. Junts, Vila-real avança.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, comença Protagonistes així en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada. Avui és 12 de novembre i, com no, un molt bon dia. Per què? Pues perquè és divendres. I, a més, perquè tenim una molt bona notícia. Presten atenció, que jo crec que és una cosa que esperaven en molta... com diria jo? En moltes ganes de que fora. I és que ja poden fer servir el WhatsApp amb el telèfon, encara que el telèfon estiga apagat. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Me miren ells dos tots estranyats, igual que estaven pensant vostès, jo com tinc que fer servir el telèfon, si el WhatsApp, si tinc el telèfon apagat. Bueno, pues passe a dir-los de quina manera poden fer-lo. Diu que ja fa diversos mesos, concretament va ser el mes d'agost, els desenvolupadors de del WhatsApp habiliten el mode del multidispositiu en versió beta de la plataforma de mensajeria instantània. Això és una funció molt esperada perquè, entre altres coses, ens permetrà utilitzar un mateix compte de WhatsApp en diversos dispositius. És dir, ara ja ho entenem més. Per què? Perquè si no tens un dispositiu obert, el tens un altre que pots fer servir en el mateix WhatsApp. Sí. D'esta manera, podràs utilitzar l'aplicació en el portàtil de casa, en la tablet, en l'ordenador del treball...
En la tablet fins ara no es podia.
En l'ordenador del treball... Perdó, sense la necessitat de tindre un telèfon mòbil principal que li doni suport. Per lo tanto, pots dir, estic apagada o fora de cobertura i si t'interessa fer-lo per un altre puesto i que no tinga ningú que estiga rastrejant vos.
Clar, perquè fins ara el WhatsApp web, si se desconnectava el telèfon, no podies utilitzar-lo, que a mi em pareixia una xorrada, perquè si no, per què servia WhatsApp web si és quan a lo millor tens la bateria baixa i poder comunicar que poder comunicar-te d'una altra plataforma. Però és veritat que fins ara, almenys en les tablets, el WhatsApp no funcionava, pues ho dic per experiència, perquè alguna volta ho he intentat fer per WhatsApp web i no es podia. O sigui, que pues bueno, és algo que veníem reclamant des de fa temps.
Pues per això vos dic jo que era una notícia que estava esperant amb molta gana. Per lo tant, ja pots tenir el telèfon en casa apagat i no, jo vull libre i portar un altre dispositiu. Clar. O connectar-te des d'un altre dispositiu.
Clar, és que quan has dit lo de... Jo t'anava a dir, a mi que més me dona si està el telèfon apagat, però jo dic, després vaig ser una persona que quan se va caure 6 hores el WhatsApp, me vaig reinstal·lar el WhatsApp. O sigui, que no podia parlar molt.
I aquelles mares corrents per tota casa apagant i reiniciant el router.
Clar.
Perquè tots els fills des de cada habitació xillant i cridant allò de reiniciar el router.
Sí.
Pauseta de publicitat, direm les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es. A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Des de Caixa Rural Vila-real volem que aquest Nadal siga especial per a tu, perquè ho mereixes. Si tens la pensió domiciliada, pots recollir el teu lot nadalenc des del 29 de novembre al 3 de desembre a la plaça del Mercat Central, Antics Jutjats, de 10 a 7 de la vesprada. Caixa Rural Vila-real, sempre al teu costat. Et desitgem bon Nadal!
Bring that ass back like a boom, boom, boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción en las instalaciones de siempre de SEAT Vila-real. ¡Te esperamos! El Circo Raluy Legacy vuelve a Vila-real para presentar Todo Locura, su espectáculo más optimista. El circo estará ubicado en Jardí del Rey Jaume del 4 al 14 de noviembre. La venta de entradas se realizará en su página web www.circoraluy.com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos!
María, han vingut este matí la visita del ministre Planas i, claro, tenien moltes, moltes, moltes ganes de veure'l, sobretot els llauradors de la zona, no? Tenien moltes ganes de que vingueren, perquè ell diu que anava a sentar-se en els productors de cítrics sense posar-li una sense agendar més coses, és a dir, el que volia és tindre temps per sentir-los. Per tant, anem a escoltar què és el que ha avançat.
Bueno, vàrem demanar fa algunes setmanes jo mateix i la ministra Maroto de la Comissió Europea aquesta consideració de la negociació. La negociació encara està oberta, però crec que nosaltres som el principal productor de cítrics de la Unió Europea i aleshores la nostra veu se deu de tindre en compte en la negociació comercial. Nosaltres no tenim gens contra un comerç multilateral obert. De fet, aquest és un sector netament exportador, l'ha sigut en el passat, lo és en el present i lo serà en el futur, però volem condicions de competència que siguin homòlogues i que se puga treballar en les mateixes condicions. Això és la primera preocupació del sector i la meua com a ministre, en un context internacional que és bastant complicat, però on jo estic convençut que podrem tindre un bon resultat. L'any passat la campanya va ser molt bona i jo crec que aquest any, encara que va d'espaiet posant-se en marxa, jo crec que arribarem a un resultat que siga més o menys com el de l'any passat.
Bueno, acabem de sentir a Luis Planas, diu que volen que tinguin el mateix resultat que la campanya de l'any passat. No, senyor, no podrem tindre el mateix resultat perquè enguany estem menys aix de cotonet. Això la primera. Després diu que parla sobre la petició de reduir els temps d'importació i aplicar arancels a la resta de la resta de l'any. Bueno, ja també era hora. La consideració de molt sensible vol dir que la Comissió Europea tinga en compte aquests factors i és important que el sector s'organitzi amb una professionalitat efectiva. El sector està molt professionalitzat, el problema és que no deixen o els posen a voltes massa traves. El ministre assegura que està treballant perquè no tots els llauradors hagin de pagar les quotes d'afiliació a la Seguretat Social. Diu que es tracta d'una qüestió que ha preocupat molt durant els últims dies als llauradors. I tant, perquè clar, fins ara la cotització només s'aplicava a aquells que obtenien almenys el 50% de les rendes de la venda de les produccions agrícoles. Però hi ha un decret de l'Executiu espanyol aprovant durant la pandèmia que diu que tots els qui percebissin ingressos per les activitats d'agricultura s'han d'acollir al règim d'autònoms de la Seguretat Social. I clar, si no trauen pagastos, tenen problemes per comercialitzar els productes, no els deixen deixar els pesticides i damunt fan pagar a l'autònomo, pues apaga i vámonos. Uh-huh. En fi, te dice María.
Sí, és que el ministre Planas també s'ha reunit pues, amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i que és el que ha dit el nostre president davant i pues, que defensa la consideració dels cítrics com a producte sensible i reclama mesures enfront d'aquesta competència desleial. El president de la Generalitat, Ximo Puig, també ha advocat per un comerç net i digne sense competència desleial, en el qual tots competisquen en les mateixes condicions, i ha agraït el suport del Ministeri d'Agricultura a la consideració dels cítrics com producte sensible a Europa. Susana.
Maria, quan es comença a parlar el ministre i es comença a parlar en valencià, lògicament el veiem sempre des del
parla
Congrés
castellà,
i parla
sí,
castellà, m'has dit, és valencià? Pues sí, senyor, és que a més el senyor Planas sap el que passa sí. En esta zona. Per lo tant, hauria de defensar molt aquesta citricultura que ell la coneix també com nosaltres i a lo millor, millor, però bueno.
Sí, Susana, ara si et pareix bé, d'agricultura passem a comunicació perquè els responsables d'Apunt solucionaran la pujada de l'IVA retallant fins a la meitat els pressupostos destinats a la producció externa de la cadena. Sobre el paper, sembla una mesura d'austeritat que confia en els equips propis de la cadena en comptes de buscar empreses externes. Però en la pràctica, pues, suposa un col quasi letal per a la indústria audiovisual valenciana, que encara no havia recuperat pues, el seu ritme de treball que tenia amb l'antiga Canal 9 i que poquet a poquet anava avançant. I per això, aquesta retallada de producció externa a Apunt pues posaria a la plantilla de la Radiotelevisió Pública Valenciana a les portes d'una vaga, perquè d'aquesta partida depenen pues, sèries com l'Alqueria Blanca, que és la que més audiència dona a la cadena valenciana.
Vale. Per què se tanca Canal 9?
Perquè se van omplir.
Per el forat tan enorme que tenien. Sí. Se tanca Canal 9, s'hauria a punt i se recupera tota la plantilla de Canal 9 en a punt. Però és que si estem tornant a fer el mateix, acabem igual. Jo estava entonces en València treballant. I venien a la productora, nosaltres fem un treball que cobràvem i dins de Canal 9 hi havia gent que no estava en actiu. És dir, és clar, que això no pot ser. O és viable una televisió autonòmica o no és viable, però fem els números bé. No es comencem a fer a treballar el mateix, perquè resulta que una ràdio, una televisió comercial, diguem, que no és pública, té que sostindre's de la publicitat que trau. Uh-huh. I per sostindre's d'aquesta publicitat que trau, té que tindre un bon producte i té que esforçar-se a fer un bon producte, val? I té que calfar-se el cap. Què passa? Que quan això no és aixina i és pública, pues bueno, i els esforços no tenen que ser, però sí per mantindre quota d'audiència, perquè en teoria el que no es paguen els anunciants us ho dona tot el conjunt, ho trauen dels imposts que paguen tots els valencians i valencianes, no? Però què ocorris? Que si damunt tenim que pagar també a tota la quantitat de gent que hi ha fora esperant a que se'ls doni de menjar, pues tornem a estar en el mateix forat.
Sí, sí, com l'emparen.
Tornem als xiringuitos?
Un poquet, no?
Pues a mi m'agrada més allò de l'expressió dels merenderos, no? Us ho recordeu?
Sí que ho vas descobrir
també,
aquesta setmana.
No és per
setmana.
Defendre a ningú, però també hi hauria que veure la resta de canals autonòmics si realment són rentables o no.
Però els canals... però anem a veure. Hi cada comunitat autònoma...
Clar, cadascú...
Però així se tanca perquè hi havia un forat que no es podia frenar. I ara ens trobarem altra vegada el mateix. Cada comunitat autònoma té que assumir el que té. I si ho assumís, ho té. I si no ho assumís, no ho té. Però és que ens trobem exactament igual en el punt de partida. Jo recordo quan tu me vas dir, Maria, en la pandèmia, Susana, estic com en el cuento de la marmota, una altra vegada, tancada,
sí.
Sense tu, perquè jo tenia una situació familiar complicada. Doncs pues això jo t'estic dient el mateix. Això és el cuento de la marmota. Altra volta estem en el mateix. Doncs pues ja està.
Ara, Susana, parlem d'un succés que està investigant la Guàrdia Civil a 10 persones per delictes contra la flora i fauna a Castelló, no?
Clar, bueno, mira, arriba una nota de premsa al Ministeri de l'Interior, Direcció General de la Guàrdia Civil. La modalitat empleada per a la pràctica era per any. Clar, imagina't. A tota la quantitat de gent que està lluitant per tornar a posar el parany en pràctica o aquesta nova modalitat que diuen que no va contra la fauna, que és el cesto malla. I jo quan tu me ho dones, claro, me pare i pense, jolín, és que ja ara és un delit, és que la Guàrdia Civil està investigant a la gent que està fent una pràctica que fa uns anys
era totalment legal,
totalment normal.
Sí, ens hem quedat tots bocabadats, no?, quan ha arribat aquesta nota de premsa a la redacció.
Els serveis de protecció de la naturalesa, el SEPRONA de la Guàrdia Civil de Castelló, han investigat a 10 persones com a presumptes autors de 8 delits contra la flora i la fauna al ser sorpresos caçant aves enmig i artes prohibides en distintes localitats de la província. I aquestes arts que s'estaven utilitzant eren, pues, col·locar perxes, els que posaven unes varetes impregnades en una substància adhesiva per a capturar aquestes aus. En fi, han rescatat 25 aus de distintes espècies, que són sorsals, la curruca, capirota, jilgueros i mosquiteros, lliberant-los de mi en el mig de la natura, i a més de 80 aus mortes que són entregades als centres benèfics. En fi, sí, tenia raó, Maria, quan m'has dit pega-li una altra mirada, perquè clar, jo primer he dit això, m'has dit Susana, és un tema interessant i de ben segur que era interessant.
Ara parlem d'Almassora perquè ha presentat les quintes jornades gastronòmics de l'arròs i de la xataronxa. Amb rècord de restaurants inscrits, un total de 8 locals s'han sumat a un cicle que s'estendrà entre el 19 de novembre i el 12 de desembre com a promoció de l'hostaleria i els productes de la terra. Ara ens venim a Vila-real, Susana, perquè l'alcalde José Benlloc ha signat amb Caixa Rural Vila-real el préstec de 3,2 milions per a inversions de futur.
Sí, en aquest cas és la Caixa Rural la que ha guanyat el pliego que van presentar per a poder ser ella la que guanyi, sense ningú tracte de favor. I si l'interès que han posat és tan mínim que pràcticament ho deixen regalat. Ahir la Caixa Rural de Vila-real ha apostat molt i molt fort per lo que és la ciutat de Vila-real. Jo entenc que li ho agraïsca l'alcalde.
Ara parlem també de que en Vila-real s'obri el termini per a sol·licitar les ajudes del Pla Reactivem dirigides a comerços d'equipament personal i escoles infantils. Després tindrem al regidor de comerç, Diego Vila, que ens parlarà d'aquest nou pla. I després dels pressupostos participatius de Vila-real, que inicien la fase de votació amb 15 propostes sobre accessibilitat, mobilitat i millora urbana.
Maria, és que acabem de passar bé el document del préstec. Si vols, tornem una miqueta darrere. Miqueta de paciència.
Sí.
Les condicions del préstec contemplen un interès de l'Euribor més 0,51 a un termi d'amortització de 10 anys i 2 anys de carència. Això significa que si es mantinguera l'Euribor tal com està ara, pagaríem un 0,012%. Cuidao, eh? Que trauria en 2.856 euros en interessos. És que només pagaríem 2.000 euros d'interessos, vora 3.000 euros d'interessos. Això és regalat, senyors. I els agradaria a moltíssimes empreses tindre això al seu abast. Continuem, Maria,
sí,
si vols.
No, fins ací el temps de notícies, que ja he parlat dels pressupostos participatius i del plan Reactivem. I com després vendran tots dos regidors a parlar-nos.
Pues jo és que m'he quedat tan bocabada quan he vist els interessos, que és un, torna a repetir, un 0,012%. Quan el Partit Popular va demanar els 20 milions d'euros de préstec, vale que en uns altres temps, i n'hi ha que dir-lo, en uns altres temps, estem pagant un 6% d'interessos, un 6%. Ara se pagaran un 0,012%. És que pràcticament és...
No res.
No, no, és que per poc els toca posar diners a la caixa rural, eh? En fi, anem a una posta de publicitat i anem als esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no.
Bueno, estaba preguntando...
No, no pasa res, no pasa res.
No, estaba preguntándole a Víctor qué había pasado en el Castelló.
Sí, no, que se aplaça del derbi de la setmana, claro, que ve, però que no passa res, no, no em dius res, roïn.
No, és que m'haveu ficat pressa, però és que no,
bueno,
que ha passat...
No ha passat res, roïn.
No ha passat, sí, res. Ha passat.
Bueno, hi ha 8 jugadors, claro, que poden donar positiu en Covid,
claro,
i per això han demanat aplaçar el partit d'esta setmana i el de la setmana que ve. Donava la casualitat que el de la setmana que ve era el derbi Villarreal B Castelló, però que no passa res, no em dius res, roïn.
Però no tenim que dir res, roïn. Jo he recibit notícies que m'estaven dient ara quan passa més esports. Aneu a parlar del Castelló perquè volen saber exactament el que han passat i jo te preguntava què ha passat en el Castelló, Víctor.
Sí, no, només això, que els jugadors... crec que Usic ha donat positiu en Covid segur, la resta potser falten les proves definitives, però bueno, això, tenen 8 jugadors aïllats i per tant han demanat aplaçar el partit d'esta setmana que crec que ja ven contra el Llagostera i el de la setmana que ve, que casualitat... Era contra nosaltres, contra el Vila-real B, però que no passa res.
Pues bueno, a l'oient que m'havia enviat un WhatsApp ja sap el que ha passat en el Castelló.
És que Víctor m'ha demanat pressa per connectar els micros perquè volia dir que havia guanyat Espanya.
Ha guanyat Espanya? I damunt en la carambola de que Suècia va perdre.
Això ens deixa més relaxats, sí, per al pròxim partit.
Sí, sí, això diu que el diumenge en què empatem en Sevilla contra Suècia ja estem en el Mundial.
Veus com Luis Enrique tenia raó? ¿Por qué estáis tensos? Os veo muy tensos a todos.
Que per cert, la curiositat del Mundial de l'any que ve és que caurà en estes dates.
I això és bo?
Bueno, això vol dir que igual el dia de la Fira de Santa Caterina hi ha un Espanya-Argentina.
Bueno, i el dia de la Fira de Santa Caterina jo sempre he vist a la gent passejant per Fira de Santa Caterina sentint a Javi Mata en la ràdio.
Clar,
a mi me pareix genial, si tu te poses una ràdio i tal. És més, enguany l'Ajuntament de Vila-real estava plantejant-se la possibilitat de que si el dia de Santa Caterina jugava el Villarreal a l'hora que digui que jugar, això era connectar per tot el recorregut uns altaveus perquè estiguin sentint a Javi i no tinguin
que
portar
que la gent
els pinganillos.
Sí, juguem contra el Barça el dissabte a les 9 i el diumenge podrem disfrutar tots de totes les hores de la fira.
Claro, y entonces lo que farem será tornar a posar aixina, com se diu, en bucle els gols que anirem marcant i com ho celebra Javi, ¿vale? Entonces tota la gent que vinga a la Fira Santa Catalina podrà disfrutar una altra volta d'ixos gols.
I per acabar ja dir que esta setmana hi ha Fórmula 1 en Brasil i dir que en València, quina ràbia me dona no anar, és la despedida de Valentino Rossi. És la última carrera del Mundial de MotoGP.
I quin dia serà?
És en València, és el diumenge.
Diumenge.
I com Valentino ja ha anunciat que se retira, és la despedida del gran Valentino Rossi.
Que además yo me lo imaginé siempre igual, que era un crío, en esa cara de chiqueta, será siempre igual, y Valentino Rossi será un referente.
Han habido moltes polémiques en corredors nostres, pero para mí ella es la icona de del motociclisme, no hay ningún como ella.
Pues en estas noticias ens quedem y pasemos al primer convidado.
Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta, y se lleva mi corazón, baila como un terremoto, su cintura me hace temblar, tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar, mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper, me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta. Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta, y se lleva mi corazón. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como a la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta. Y se va sin decir adiós, no lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta. Y se lleva mi corazón.
Estás a la 92.2 FM.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Ja estan així les jornades gastronòmiques de l'Olleta de la Plana. Aquest novembre gaudeix als restaurants de Vila-real: El Faro, El d'Emilio, Los Maños, El Casino, El Miso, Birbar, Bàrbaro, El Cortijo, El Rincón de la Olivereta, Gastronú, De Feli, Els Lluïsos, Caldero Rojo i Boncata. Accedís al QR que hi ha a la taula i participa al sorteig d'un dinar o sopar per a dos persones en cada restaurant. Vine a Vila-real i tasta la millor olla de la Plana. Ajuntament de Vila-real, Regidoria d'Economia. Junts, Vila-real avança.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Els dies 22 i 23 de novembre, les pimes valencianes tenen una nova cita per a impulsar la seua internacionalització en el 6è Congrés Go Global. En format presencial i virtual, el Go Global està organitzat per les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana i base internacional ISEX Espanya, amb fons FEDER. Dos jornades en les quals experts abordaran la logística internacional i el desenvolupament de l'e-commerce, la ciberseguretat i ciberintel·ligència per a l'exportació i les noves estratègies de sostenibilitat. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
was the young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my own life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box with the mold.
I si parlem de pressupostos participatius, tenim que parlar de la ciutat de Vila-real. Perquè saben que l'Ajuntament de Vila-real és pioner en allò de fer pressupostos participatius. En aquest cas, avui inicien la fase de votació de les propostes que han resultat seleccionades després de la valoració que han realitzat pels tècnics municipals. Per a que ens parli d'aixòs que han sigut més votats, per a després elegir quins se quedaran, evidentment, està la fase de votació, tenim a la regidora de Participació Ciutadana, Míriam Caravaca. Molt bon dia, Míriam.
Hola, molt bon dia, Susana.
Em diuen que han eixit 15 propostes, no?
Sí, 15 han eixit. 15 al voltant sempre, la nostra ciutadania sempre pensant en l'obert, en el medi ambient, en l'ecologisme, en fer una ciutat accessible per a les persones amb diversitat funcional, en millores, en parcs, pensant en els nostres xiquets. La veritat és que són propostes que fan una radiografia de lo que és la ciutadania de Vila-real, no? Esa ciutadania compromesa, solidària i que pensa en el bé comú de totes i tots i no una societat individualista que només pensa en l'individualitat.
En este cas, des d'avui, després parlarem d'aquestes iniciatives, però d'avui fins el 11 de novembre els veïns i les veïnes podran votar.
Fins el 14.
Fins 14. El 14. Ah,
14 de
des d'avui, 11 de novembre.
Sí, fins el 14.
Fins el diumenge que ve, 14 de novembre. Molt bé, és des d'avui, 11 al 14 de novembre. En este cas, s'han basat en tres pilars fonamentals: l'accessibilitat, la mobilitat i la millora urbana. Pues anem a ells, a veure quines propostes ens donen per a que puguem votar.
Pues són unes propostes que s'han ficat per ordre per tal de quines complien els objectius de desarrollo sostenible, estos famosos que tots escoltem, no? Els ODS, i s'han ficat per ordre mitjançant pues, els que més complien els objectius. La primera és eliminar les barreres arquitectòniques, això ja ho sabem. Tenim ahir a l'associació Acudim, que és una bandera d'aquesta reivindicació i que, per supost, l'Ajuntament de Vila-real, com ja saben vostès, estem contínuament reformant voreres i fent més accessibles. Sí. Inclús la façana, inclús les portes de l'Ajuntament s'han fet ara també automàtiques per tal de complir en aquesta accessibilitat.
Esta és jo em veig poques de voreres sense arreglar, però per lo vist, per lo que aquí veig encara i per queda, lo que han encara queda, no?
Encara que ens queda alguns carrers, pues que tenim que Vila-real és molt gran, 51.000 habitants i encara ens queda algun carrer que ja li dic que continuem treballant. Crear espais per a la circulació de patinets i bicicletes, és deberes, és un tenim que anar cap a una societat més verda, més ecològica i cuidar el nostre planeta i quina millor manera pues, de la creació d'aquests espais.
Sí, perquè en les últimes normes de circulació sí que no ho paven anar un patinet i una bicicleta, no està obligat a tenir el carnet de conduir, però sí a complir unes normes. Però, clar, per a complir aquestes normes tindrem que crear espais. Si no en tenen, clar, no podran utilitzar-los per la ciutat.
Espais i la importància de l'educació vial als nostres centres educatius, que és molt important, que des de xicotets, que aixina fa la nostra policia local d'anar per els col·legis per tal d'ensenyar-nos als nostres xiquets i xiquetes la importància de les normes i de complir-les a l'hora de circular en patinets o en bicicletes.
Però enguany és el primer any on ja se fa realitat les multes, eh?
Sí.
O sigui, que va entrar en vigor a partir de, crec que era el 24 de novembre, però ja entrava en vigor, havia sigut un real decret, eh?
Pronte també tenim, com vostès saben, ja zona centre per tota la ciutat de Vila-real. No se pot anar a més, els vehicles no poden anar a més de 30, que també és un avanç molt gran.
Ens convertim en ciutat. després una creació d'un parc caní per al barri, el barri Santa Sofia, que no en té, no?
Que no en té. Aquell, el que més proper tenen seria el del Pou d'Amorós, però és de veres que allí no. Entonces mirarem l'espai més adequat per al tal de que aquests animals, pues, els nostres gossets, puguen gaudir d'un espai també de, per a que tant de jugar com de fer les seues necessitats.
Pues mire, jo per exemple, el fet de que se pense en el barri de Santa Sofia, que era un barri més allunyat de lo que ha sigut sempre el centre del poble, jo quan veig propostes de lo que són les zones exteriors de la ciutat, me pareix que el Consell Ciutadà és quan mos donem compte de que ens servís, perquè realment ens porta algo que ni vostè ni jo, si no ho visquem ara sí, pues no anem a aquesta zona.
Clar, és que és molt important que els ciutadans es traslladen als polítics les seues necessitats i quina manera millor de canalitzar les seues propostes i les seues necessitats que a través del Consell de Participació Ciutadana o dels pressupostos participatius.
Després també la senyalització de les zones per a vianants, ciclistes i patinets, que això és més genèric, eh?
Sí, això és més genèric. Després, instal·lació de sistemes d'energia solar als edificis municipals. O sigui, tot va englobat a la sostenibilitat del nostre planeta, no? A millorar la nostra qualitat de vida, però no sols de manera física, sinó també mental, perquè al final el passejar, l'obert, tindre un entorn sa, pues sempre millora la nostra també salut, no sols física, sinó també mental.
I a més aprofitem ara en el que anem cap a un planeta més sostenible i que tindrem uns fons europeus i que com en Vila-real només se pega a punta sense fil, pues aprofitem i ens canviem a l'energia que toca. La creació d'una pista d'atletisme.
Sí, això és una reivindicació que tant, de veres que fa molt de temps que és una reivindicació per part del Club d'Atletisme i a veure, la intenció i la voluntat de l'Ajuntament evidentment es porta a terme.
Però jo, per exemple, si no haver estat a fer la verató va a faltar perquè jo sé que ho demanen.
Sí.
Zones de jocs infantils de 0 a 3 anys, als parcs municipals.
Als parcs municipals. No tenim que oblidar-nos d'estos de xiquets més menuts que també necessiten el seu espai de oci. Després foment de la inserció sociolaboral per a persones amb diversitat funcional. Pues ja sabem vostès que nosaltres l'Ajuntament estem compromesos en la integració, per supost, i tenim un conveni amb la Caixa Rural que està a Xicaes. I a través d'ahí n'hi ha persones amb diversitat funcional que estan treballant, o sea, el compromís de l'Ajuntament és continuar treballant en aquesta...
També a Davi, totes les setmanes ací publica ve a contar-nos on se necessita gent en diversitat funcional i a Davi és una associació d'aturats de Vila-real. El control de plaga de tórtoles en la plaça Sant Ferran, una altra part del poble que també la tenim en l'extraràdio.
Sí, pues allí pues, tenen un problema en les tórtoles i evidentment pues, ens han ficat a treballar en el Departament de Sanitat i de l'Ajuntament per veure com podem fer de la millor manera possible i no agreujar evidentment els animalets
de controlar-la
i que no siga tampoc ninguna molèstia per als veïns. Després, pues millora del parc del Botànic al Duc, renovació de la zona infantil del parc de l'Ermita, instal·lació de contenidors de recollida de residus per a persones també amb discapacitat que siga adaptats estos contenidors. Això sí que és de veres que ara en el nou contracte de recollida de residus se té en compte en la licitació, que siguen contenidors adaptats. Peatonalització del carrer Comunió, ahí sí que és de veres que això, pues, ahí tenim la Policia Nacional, com vostès també saben, se n'anirà, esperem que prompte tinguem la nova comissaria davant dels jutjats i ja se n'anirà allí i entonces poder, pues,
ampliar les zones entre...
i esponjar...
Que tinga, clar, una zona centre com cal, perquè és una ciutat que ja ens queda un centre que no és massa visitat o se visitaria més si tinguera més amplitud, claro. I després, la campanya per al foment de l'ús de la bicicleta, el transport públic i la mobilitat sostenibles per als vianants i la millora d'accessibilitat. Entonces, els edificis i equipaments municipals.
Són totes les propostes van al voltant de lo mateix, de l'accessibilitat, de noves energies renovables, no contaminants i la millora de una ciutat pues, més que va encaminada més verda i més sostenible.
Quan diu que vostè que en este cas animat a la ciutadania a votar a partir d'avui aquelles que consideren més prioritaris fins a un màxim de 3. I també recordar que en aquesta edició, com a novetat, s'ha de incloure una fase de baremació de les propostes. M'ho explica?
Sí, la baremació de les propostes són les més que complisquen més objectius sostenibles. D'eixos de 7 objectius que tenim, que les que més compliran, més objectius compliran, més amunt aniran. Les que menys, evidentment, pues, aniran més que barrere. No significa que la que menys tinga puga ser la més votada. Això és un altre tema.
I així jo tinc diverses coses que suma punts a l'hora de decidir, no? Com és, per exemple, fomentar la igualtat de gènere.
Sí. Totes, en veritat, les que ens han presentat no totes són de foment de la igualtat de gènere, perquè al final les barreres arquitectòniques donen igual.
Claro, per exemple, diuen també treballar per una accessibilitat de l'espai públic o tindre una continuïtat en el temps, és dir...
Que se quede, que siga,
claro.
Que se quede, que no siga efímero, que se quede. Si fiquem plaques solars, evidentment van a quedar ahí. Si fem... edificis accessibles, l'accessibilitat és algo que se queda ahí.
També parlen de tindre més incidència sobre un volum més gran de la població possible, és dir, que l'acció que s'emprenga, ja que té un gasto, que el té, que siga lo que beneficia a la màxima gent possible,
població possible.
Mira, sí. Això me recorda quan venia Francisco Valverde i em deia: "Jo quan obrig un carrer, l'auric sempre pensant en posar el tubo més gran i més complet que trobe. Per què? Pues perquè si després... Claro, la ciència, és dir, la tecnologia avança molt i ara tenim la sort de que gràcies a això no tenim que obrir molts carrers. És així o no?
Sí.
Pues a mi això me sembla el mateix. És un poc el caràcter que tenim en la ciutat de Vila-real i és fer coses que duren i que arriben a moltes persones.
A moltes persones. És el reflexe dels pressupostos participatius. Ja li dic que no són uns pressupostos individualistes, són uns pressupostos que la gent ha fet propostes per a tota la ciutadania, pensant en el ben comú i en el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes. La veritat és que és un orgull portar i ser regidora de l'Ajuntament de Vila-real per la representació a aquesta ciutadania. De veres, quan hicim del Millars,
claro,
cap a altres poblacions, dius, ostres, és que la nostra ciutadania compromesa, solidària, participativa, associativa, és que tenim una societat tan nutrida en tants espais. Les nostres associacions, tenim associacions sanitàries, associacions culturals, associacions religioses, associacions veïnals, és tan diversa la nostra població.
I sobretot tenen el sentit de corresponsabilitat, és dir, ho agarren com algo d'ells. Com se podrà fer la votació?
Mitjançant telemàticament, per via telemàtica, en l'enllaç de pressupostospartícipatius.vilareal.es, ahir accediran a l'enllaç i poden votar els majors, tots els ciutadans i ciutadanes de Vila-real, majors de 16 anys. Tenen fins a 3... a tres propostes, poden votar fins a tres propostes.
Diuen que l'equip de govern decidirà prioritzar l'execució de projectes que havien quedat pendents el 2019, que a causa de la pandèmia, evidentment, no se van poder portar al seu terme. ja tenim els pressupostos participatius, però claro, jo ara la tinc així a vostè vestida de roig i el fin de setmana al Congrés del Partit Socialista, com no tinc que preguntar. Vostè va?
Sí, sí. Jo...
Benidorm?
Jo a Benidorm, sí. Es toca a Benidorm.
I Ernest Blanch diu... que, claro, jo dic, i portem una bona proposta al partit, el PSPV, és a dir, al Partit Socialista anem lo suficientment preparats per a demanar?
Sí, tenim més delegats, tenim els millors de la província de Castelló.
No, sobretot...
I en Vila-real, és, vamos, som els... De delegats de Vila-real va la Sílvia Gómez Rey, va Sabina Escrits i va Diego Vila. Són els tres delegats que representen a Vila-real en el congrés del PSPV PSOE de Benidorm d'aquest cap de setmana. Un congrés on se trataran pues, les ponents, la ponència Marc, on seran debatudes les esmenes i on seran aprovades pues, i se pla estratègic del Partit Socialista de cara als 4 anys endavant. Bueno, igualtat, sostenibilitat, totes.
Bueno, de moment, este matí estava el ministre Planes que ha vingut a sentar-se en el sector citrícola, que vostè ja sap que si el tenim en l'utrit, i crec que, claro, la ciutat de Vila-real és rica en tot i també és rica en associació d'independents de llauradors.
Que són molt actius.
I quasi que són els que sí. més han alçat més fort del crit, que nosaltres estem habituats perquè sempre ocorris, i al final se donarà indemnitzacions, se donen 3 milions d'euros als agricultors afectats per el cotonet, se donen per part de la Conselleria d'Agricultura, i també el ministre Planes deia que vol declarar que siga, ho tinc així, Ximo Puig li diria que defensava que consideren els cítrics com a producte sensible i reclama mesures enfront de la competència deslleial. Això li estava dient Ximo Puig avui en el Fòrum Citrícola al ministre Planes. I també defenia que defengueren que se donarà com a producte sensible i reclamava mesures davant d'aquesta competència deslleial. Nosaltres li preguem als nostres, els que aniran allí, que ho recorden per si se l'olvida.
Que ho pelen. Ai. Si Ximo, el president Ximo Puig me consta que és una bandera també d'aquest tema, ell, ja saben vostès que és de Morella, és de, també de la província, és de casa. Però me consta i no deixarà que i treballarà per tal de traure pues, totes les ajudes que puguen cap al sector citrícola, que tan malament ho està passant en aquests moments.
Jo li dic jo que a vostè, vosaltres us recordem, per si a casa els oblida, vostè es passa una xuleta i diu recordeu-vos de la nostra citrícola.
Sí, sí.
Míriam Caravaca, regidora de Participació Ciutadana, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies, Susana. Thunder, feel the thunder. Lightning, then the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning, then the thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You always ride in the backseat. Now I'm smiling from the stage.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Baix 6, junta a la plaça Major de Vila-real.
Telèfon 964 52 55 88.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
¿Cómo expliques algú l'aroma d'un oli mil·lenari? Com descrius el sabor d'un plat amb estrella que tinguem centenars de receptes d'arròs? O la sensació d'un tast a peu de vinya? Hi ha coses que no s'expliquen. Qui ho ha viscut, ho sap.
Comunitat Valenciana. Mediterrani en viu i segur. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Arriba la Fira de Santa Caterina i amb ella els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964 52 02 71. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery. Nowhere's high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing.
I algo que tenen que prestar atenció, sobretot les empreses, perquè des de demà i fins al 29 de novembre estarà obert el termini per a sol·licitar les ajudes del Pla Reactivem. Castelló Empreses, que compta amb una dotació de 336.124 euros. Això està finançat per la Diputació de Castelló i les bases i la convocatòria d'ajudes s'ha publicat aquest dijous en el Bolití Oficial de la província i en el tauler d'anuncis municipal, perquè també l'Ajuntament de Villarreal col·labora en aquest sentit i per això tenim el regidor de Comerç, Diego Vila. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Els sol·licitants podran obtindre fins un mínim de 2.000 euros.
Sí, són unes ajudes que tenen un valor de 2.000 euros. En cas de que hi hagi alguns sobrants d'aquests 336.000 euros, podran pujar fins a 4.000 euros, per a uns sectors que en les ajudes anteriors s'havien quedat fora i pensàvem que era molt necessari també que entraren aquests sectors dins d'aquestes ajudes, conforme són els sectors o els comerços de roba, d'il·luminació electrodomèstics, de material deportiu, de Jocs i Joguets, també les escoles infantils i les de les tendes de mobles i de reparació de mobles.
Ojo, la quantitat de coses s'han tingut que anar incluint dins d'aquestes ajudes, perquè clar, si ens basem només per els baremos que donaven al principi, moltes se quedaven fora. I clar, han tingut que tornar a demanar, tornar a revisar i dir, senyores, que estos, per lo que siga, ens han quedat fora i tenen que entrar. S'han presentat, la presentació de sol·licituds està oberta fins el 25 de novembre.
Sí, des de la publicació són 10 dies els que tenen per a presentar aquesta documentació. Des de la Regidoria de Comerç i des del departament ja s'estan fent cridades per a recordar a aquests sectors que presenten les ajudes. Sí que des d'ací també fem una crida, no?, a la gent que s'està escoltant, als gestors, que estiguin pendents perquè només són 10 dies i no ens agradaria, no?, que sobraren diners, ja que volem que aquests diners que hem aconseguit a través de la Diputació de Castelló s'aprofiten per a tota la gent de Vila-real.
Clar, perquè això és acabar complint en aquell acord del pacte local del Renaixement, és dir, que no se quede ningú darrere, que no se quede ningú fora. I quan se fa la feina des dels consistoris para que altres entitats donen o concedisquen aquestes dotacions econòmiques, el que hi ha que fer és... perquè clar, vostès tenen aquesta feina, ja tenim més diners i ara no volem tornar-los, perquè clar, en cas de que no se demanen, és feina que no està feta, ja els tenim, doncs ara insistim perquè els demanen, no?
Exacte, jo crec que és un esforç el que fa la Diputació i l'Ajuntament, i volem que aquests diners se queden en Vila-real, s'aprofiten per a aquests sectors que per desgràcia no havien entrat en les anteriors ajudes, però que se va valorar i se va decidir que en aquestes tenien que entrar. Sabem que al principi hi havia uns sectors més afectats en les primeres ajudes, conforme va ser l'hostaleria, i poquet a poquet s'han anat incorporant en els tres plans anteriors, no? en els plans de resistir, se van incorporar uns sectors, i ara en este pla Reactivem de la Diputació de Castelló hem incorporat a estos per a que se puguen aprofitar aquests diners, que són unes ajudes que 2.000 euros poden ajudar molt a estos negocis, i que esperem això, no?, que la gent s'entere, que s'apunten i que puguen rebre aquestes ajudes prompte.
En aquest cas, pot realitzar-se preferentment a través del tràmit telemàtic en la seu electrònica municipal, a través del registre o a través del registre presencial, sol·licitant cita prèvia, no?
Sí, això, sol·licitant cita prèvia. Sabem que per registre, per telemàtic, normalment les empreses solen tindre-ho i és prou àgil, però si necessitaren apuntar-se, sí que necessitarien sol·licitar la cita prèvia per a poder anar presencialment a l'Ajuntament.
Quan algú, o quan al principi ens estàvem tot el món molt afectat i pensàvem que no arribarien aquestes ajudes, ha sigut qüestió... Mire, jo, si me dono compte el temps que ha passat, realment no ha sigut... Clar, no ha sigut tant com pensàvem que passaria, perquè quan ens veiem tan afectats creiem que no trauríem mai el cap. I avui, per exemple, quan aquests sectors que havien quedat fora ja poden entrar dins d'esta roda, satisfacció.
Sí, perquè estem parlant d'un total d'ajudes de lo que portem que estan vora els 4 milions d'euros. És un esforç conjunt que han fet la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i, com no, l'Ajuntament de Vila-real, per a poder garantir algun tipus d'ajuda en els pitjors moments, que hauran costat més o hauran costat menys d'aplegar, no? Però al final han estat ahí. I moltes empreses de Vila-real, no?, i molts comerços s'han pogut beneficiar d'unes ajudes de les administracions, no?, que al final estem per això, per a intentar no deixar tirat a ningú, i sobretot en els moments roïns que hem passat durant la pandèmia, no? Ara estem veient ja la llum, no? Se veu molt de moviment i molta marxa, no?, en Vila-real, però encara així hi ha sectors que no se veuen possiblement tant, no?, que encara continuen afectats i es costa arrencar. Per això, totes les ajudes que puguem rebre des d'altres institucions, no?, i se complementen a les que puga donar l'Ajuntament, seran benvingudes.
En el cas de les escoletes infantils, que era algo que no se mirava, o sea, és dir, tots pensàvem en el comerç purament comercial, és dir, en el compro vendo o servicis, però clar, les escoletes infantils també viuen de, i clar, no anava ningú.
Sí, és per això, no? És un sector que va patir molt en el seu moment, per lo que diem, no? Perquè van estar completament tancats, encara que alguns online pogueren fer activitats, però no era el mateix ritme que havien treballat sempre. Inclús ahir me dient, ai, el sector del moble, però si Vila-real no té mobles. Vull dir, n'hi ha tendes de mobles, claro. N'hi ha tendes de reparació, és el que diem, és... No, possiblement no se veja tant, no? A una tenda de mobles vas quan ho necessites, possiblement menys, però també tenen que rebre aquestes ajudes, no? També han estat tancats, no han pogut treballar al seu ritme, han tingut a lo millor que despedir treballadors, i és una forma de també premiar ese esforç que per desgràcia han tingut que fer per a mantindre els seus negocis oberts en moments durs. I l'Ajuntament de Vila-real va estar al costat de tots els sectors, ajudant quan puga i com puga, i sobretot agraint, conforme he dit, les ajudes que venen des d'altres institucions.
Clar, quan diuen no n'hi ha, a mi en seguida ràpidament m'han vingut unes quantes al cap, tant com d'escoletes infantils, perquè, i per això m'ha sigut tan llamatiu, i li he dit que vostès estaven este matí en el ple extraordinari, si podia vindre, perquè la gent vegi que s'ha pensat en este pacte local del Renaixement, fins i tot que n'hi ha tres de mobles? Bueno, pues tres.
Sí, això sí que se té que agrair també al pacte del Renaixement que formem tots els partits polítics de la Corporació Municipal, que en tota esta època han estat units, no? En la presidència que la té el regidor Xus Madrigal, al que jo he substituït en la regidoria, però que han treballat colze a colze durant tota la pandèmia, i això sí que vull fer un agraïment públic, i sempre que puc el faig, perquè vegin que els partits podem tindre diferències, però quan és pel bé de Vila-real i pel bé dels nostres ciutadans, estem units i treballem com toca.
I en este cas, recordar que és una dotació d'ajudes directes, és dir, no és esta que després desconten en els autònoms, no. Això són diners que si vostè es demana i acredita el que té que acreditar, el que demanen dins del document on li demanen les seues dades i demés, seran ajudes directes. Així, en el regidor?
Sí, són ajudes directes, no són competitives, tindran que justificar aquests 2.000 euros en facturació que hagin fet durant aquest any, i seran totalment directes. Conforme he dit, si sobraren diners d'aixòs 336.000, se podria optar, podríem presentar fins a 4.000 euros màxim.
Pues bueno, molt bona notícia. Jo espero que estiga tot el repartit que se puga, i que la gent no se deixi ningú sense dir allò de que com no m'he enterat, pues sí, estem així per a dir-lo, i vostè també ha fet molt bé dir als assessors, que tenen tota l'obligació del món d'informar als seus clients, que ells són els primers que els interessa que es vagi bé, que se pot demanar, recorden, se pot fer en la seua electrònica municipal o a través del registre presencial sol·licitant cita prèvia. I per més informació, en el portal de treball.blogspot.com. Regidor de Comerç, Diego Armando Vila, moltes gràcies.
Moltes gràcies, com sempre. Bon dia.
Bon dia. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna walk you through the dark side of the morning? It ain't me, the Bowery, whiskey knee grateful, I'm so grateful. It ain't me, the Bowery, whiskey knee. So grateful it is.
Estás a la 92.2 FM.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Villarreal ja fa oloreta Nadal. En fruites i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruites i verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colom 14 de Villarreal.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz, Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Every breath you take. Bé, aquest cap de setmana a Villarreal, diguem que és el lloc on es faran els premis de la 18a edició de la Nit de l'Escola Valenciana. I què suposa això? Pues anem a parlar amb la regidora de Normalització Lingüística de l'Ajuntament, Noelia Samblàs. Bon dia, Noelia.
Molt bon dia, Maria.
Diguem que som com els premis Goya, no? de la nostra llengua valenciana, no? Quasi.
Sí, quasi podríem ser diferents a aquesta comparativa i aleshores per a Villarreal és tot un orgull i una gran satisfacció que aquesta 18a nit d'Escola Valenciana se celebre a Villarreal i que precisament l'Ajuntament de Villarreal, la Regidoria de Normalització Lingüística, siga una de les guardonades.
Sí, què suposa aquest reconeixement per a Villarreal i per a la Regidoria de Normalització Lingüística que rebrem? Un premi d'aquestes característiques, no, que al fill i al cap reconeix també la seva tasca, no, al capdavant d'aquesta àrea.
Sí, doncs bé, la veritat que és que, com he dit, és tot un orgull, perquè recordem que l'any passat la Regidoria de Normalització Lingüística va complir 25 anys de la seva creació, i des d'aleshores nosaltres no hem deixat de treballar per la difusió del valencià en tots els àmbits i per posar en valor allò que ens uneix i ens identifica com a poble. Per a nosaltres rebre el guardó pel foment de l'ús social del valencià és tot un orgull, que me repetís, però és que és així, perquè la veritat que el treball d'aquests 25 anys ha estat molt reconegut sempre. Allà on anem, la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal és sempre ben rebuda, rep moltíssimes felicitacions i molts agraïments al treball. I també és un fet significatiu que els nostres 25 anys suposen també que sempre ha hagut a l'Ajuntament de Vila-real un gran consens en quant a que el valencià és la llengua de preferència del consistori, és la llengua de la ciutat i és la llengua que sempre defensarem.
A més, que siguin aquí aquests premis, no?, de la nit de l'Escola Valenciana, on es premien tant a persones com a col·lectius, també vos farà tindre més contacte i aprendre d'aquestes persones que difonen tant el valencià a la nostra terra, no?
Sí, l'Ajuntament rebrà un dels quatre guardons que es lliuraran demà a l'acte, i el que estiguem en contacte amb altres entitats i personalitats destacades de l'àmbit de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra identitat valenciana, la veritat és que és tot un honor i ens fa veure que la nostra llengua està més viva que mai.
Sí, se realitzarà aquest acte a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner a les 7 de la vesprada. Hi ha entrada lliure o s'han donat invitacions per a aquesta gala?
L'entrada és lliure, si bé és cert que per la qüestió del control de l'aforament i perquè encara, bé, ja sabem que la pandèmia de la Covid-19 encara està entre nosaltres, ha hagut un registre de la gent que volia assistir per allò de poder controlar un poc més l'aforament. I bé, si algú no ha pogut registrar-se encara està a temps de fer-ho. I a més a més, també, demà, si hi ha algú que té intenció i ganes d'acompanyar-nos i d'assistir a l'acte, també es pot arrimar a les 7 de la vesprada a l'auditori i entrar, perquè de segur que encara quedarà algun lloquet lliure per a aquells últims que puguen arrimar-se.
I al voltant d'aquesta cita, pues, han programat, diguem, dos espais artístics pues, molt especials. El primer d'ells finalitza el 30 de novembre, vas començar el 10. És una exposició. De què tracta aquesta exposició? Expliqui-nos-la a vostè, regidora.
Doncs bé, és una exposició que ens ha cedit Escola Valenciana, la pròpia entitat que ens premia, i l'exposició va al voltant de la figura d'Empar Navarro, que és una professora, una mestra, que va estar molt vinculada a lo que seria el naixement de la pròpia Escola Valenciana, del naixement de com el valencià va arribar a les aules valencianes i com s'ha fet sempre una defensa de l'ús del valencià en els centres educatius. Aleshores, és una exposició que versa al voltant de la figura d'aquesta mestra, Empar Navarro Giner, que va ser una mestra apassionada de la seua professió, de la docència. Va treballar moltíssim per escoles vitals i perquè el valencià estiguera present a les nostres aules des de temps de la República. Aleshores, és una dona molt compromesa amb la defensa de la nostra llengua, de la nostra cultura i de les nostres tradicions, i per això no volíem passar l'ocasió de que aquesta exposició poder estar així a Vila-real, i com tu bé has dit, la podrem visitar fins al 30 de novembre a les dependències de l'Espai Jove.
Sí, jo crec que és una oportunitat meravellosa, no?, per a que, sobretot els joves, perquè el lloc és fantàstic, no?, per a que els joves sàpiguen que si avui en dia podem parlar valencià, a part dels nostres iaios que els han utilitzat a les classes, pues, hi ha hagut mestres, no?, com Empar Navarro i Giner, pues, que l'han, diguérem, reivindicat, no?, fins que arribarà als nostres dies.
Així és, Maria.
Sí, i ja l'últim demà per la nit, el dissabte, també com estarà, mentrestant, diguem, la gala, a les 8:15 de la vesprada, també tindrem un espectacle teatral, no?, per a, diguem, fer la festa fora del teatre.
Exacte, per a que la festa concloguera allò amb festa, no?, i que la nit d'Escola Valenciana així a Vila-real siguera un reclam, ja no sols per als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, de Vila-real, sinó també per a la gent que ens acompanya de la resta de la província de Castelló i també de la resta del País Valencià. Pensem que Escola Valenciana és una entitat que treballa a nivell de tot el País Valencià. Aleshores, per a que aquesta nit tan especial concloguera amb festa, Festa, s'ha programat una obra teatral a càrrec de la companyia Scandal Teatre de la nostra companyia teatral insígnia Xarxa Teatre, que versarà també sobre el que és la trilogia medioambiental, buscant la conscienciació mitjançant una obreta que versarà un poc per això, la qüestió de que ens preocupa ara mateixa també a totes i a tots del canvi climàtic. Aleshores, aquesta nit d'Escola Valenciana conclourà amb teatre al carrer, que ja saben també que Vila-real és epicentre del teatre de carrer, que tenim entre nosaltres grans artistes, i de segur la companyia Escàndal Teatre ens farà gaudir moltíssim i ficarà Vila-real en el punt central del valencià, del teatre, en definitiva de la festa per la nostra llengua.
Doncs un cap de setmana molt valencià, que ens agrada moltíssim. Enhorabona de nou per aquest reconeixement i que gaudisquen d'aquesta nit de l'Escola Valenciana aquest cap de setmana a Vila-real. Moltes gràcies, regidora de Normalització Lingüística, Noelia San Blas, per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos fet partícips d'aquesta festa.
Moltes gràcies, Maria, i no vull acabar sense donar les gràcies a les tres tècniques de l'àrea de la regidoria de Normalització Lingüística, que han fet possible que complim 25 anys i que rebem el guardó que demà a la nit se'ns lliurarà. Gràcies a elles tres i gràcies, en definitiva, als vilarrealencs i vilarrealenques. Oh, can you see? You belong to me. My poor legs. With every step you every move you make and every vow you break every smile you fake.
Radio Vila-real 92.2 frecuencia modulada.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant del poble, Fem Poble. Col·labora en Acció Biocovi.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Bien, y ahora tenemos con nosotros a Genma Asin. Ella es licenciada en psicología, profesora de yoga y meditación, instructora de mindfulness y acaba de escribir un libro muy emotivo que me encanta el título, que se llama Elijo vivir. Pero yo no voy a ser quien nos cuente de qué va este tema, sino que sea ella misma. Buenos días, Genma.
Hola, buenos días.
La verdad es un placer tenerte hoy con nosotros, ¿no? Porque cuando me han pasado para hacer esta entrevista, ¿no? Pues me ha parecido pues un libro muy emotivo, ¿no? Pero quiero que nos cuentes tú cómo surge la idea de escribir este libro de Elijo vivir.
Pues sí, bueno, en primer lugar quiero deciros que muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Estoy encantada de estar con vosotros. Bueno, pues la idea... Pues este libro surgió en realidad sin querer, ¿eh? Porque fue a partir de un diario personal que decidí escribir durante el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, ¿no? No me planteaba seguir escribiendo, era algo, pues para mí, algo íntimo, ¿no? Pero cuando me di cuenta de lo que me quedaba por delante, ¿no? Cuando me repuse un poco de los efectos secundarios que me dejó el tratamiento y fui consciente pues del largo y duro camino que tenía por delante, pues decidí retomar la escritura y contar un poco paso a paso la forma pues en la que estaba afrontando, ¿no?, mi día a día. Luego tengo que decir que desde el principio, desde el momento del diagnóstico, ¿no?, desde que me diagnosticaron, yo siempre he estado convencida de que podía ser parte activa en el proceso de recuperar la salud, ¿no? Y desde el primer momento empecé a poner en práctica todos los recursos y herramientas de los que disponía, ¿no? Todo lo que había aprendido a lo largo de mis años de estudio y experiencia profesional, ¿no? Y me propuse reflejar por escrito precisamente eso, la manera en la que estaba aplicando todos estos recursos tan valiosos para mí en ese momento. Y reflejar, ¿no?, las vivencias de cada momento, la forma en la que intentaba gestionar toda esa montaña rusa por la que pasas.
Es una, dijéramos, una autobiografía de sentimientos, ¿no? Yo imagino, y sabemos de mucha gente, ¿no?, que, por ejemplo, cuando viene el día del cáncer, que vienen aquí a nuestra radio, ¿no?, y siempre hablamos de ese momento tan duro de cuando te diagnostican un cáncer. Mm. Pero claro... es muy fácil hablar de ello para el resto que no lo conocemos, pero yo imagino que debe ser un golpe duro y claro, es a partir de ahí cuando empieza una batalla, ¿no? Una batalla que lleva un camino muy largo, como tú bien has dicho, y que a través de estas páginas de este libro, pues yo imagino que es lo que intenta reflejar, ayudar a esa persona pues que teme tanto esa palabra, que se la dan, y claro, sí, tienes que aprender a gestionarlo, porque de todo tenemos que aprender, porque nadie nace sabido en esta ni ninguna materia, ¿no, Genma?
Sí, sí, sí. Tú estás tan tranquilo y tan feliz con tu vida, con tu día a día, y de repente te dan la tremenda noticia. Y sí, la verdad es que es duro, pero bueno, yo soy afortunada, me considero afortunada porque he contado con recursos y herramientas muy valiosos, que es lo que te estaba diciendo, que me han servido muchísimo, ¿eh? Cuando yo decidí escribir, seguir escribiendo, aparte ya del diario que había hecho, y llevaba pues más o menos un año escribiendo, ¿no? De pues eso, lo que hablamos, de cómo estaba llevando todo el proceso y cómo estaba aplicando todos esos recursos y herramientas, porque yo estaba describiéndolo todo. Pues cuando llevaba más o menos un año escribiendo, me dio por leer todo lo que tenía. Digo, ostras, y digo, un año voy a leer. Y me quedé sorprendida. Y entonces es cuando me di cuenta de que la manera en la que estaba reflejándolo todo podía servir de ayuda a personas que se encontraran en una situación similar a la mía. Porque te encuentras tan perdido, sea, yo creo que la palabra que define cómo te encuentras cuando te diagnostican es perdido. Yo si hubiera tenido un libro como este al principio, ostras, pues me hubiera dado mucha tranquilidad. Y cuando me di cuenta de todo lo que llevaba escrito, es que lo tuve claro. Le dije, ostras, yo esto lo tengo que publicar.
Claro, para además, ayudar a los demás también, ¿no, Gemma? Sí, sí, sí. Porque yo ahora, por ejemplo, hablando contigo, se me está ocurriendo que imagínate y que puede pasar que ayer le dijeran a alguna persona que tenía cáncer y hoy nos está escuchando y te está escuchando a ti y está escuchando que existe este libro donde tú puedes ayudarle a recorrer este camino, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, sí. Mi principal motivación en un primer momento fue eso, ayudar al paciente oncológico. Lo que pasa es que luego me di cuenta que las técnicas y recursos que describía también podían resultar de ayuda a personas que se estuvieran enfrentando simplemente pues, a cualquier reto o dificultad. Y entonces cuando me di cuenta de eso, organicé un poco el texto de manera que resultase también útil para ellos. Y bueno, y al final ha salido un libro como muy completo porque no solo va a servir de ayuda al paciente oncológico, sino lo que te digo, pues a cualquier persona que tenga que enfrentar un reto o una dificultad.
Por ejemplo, yo creo que también sería muy recomendable que lo leyera la gente que acompaña a un enfermo, ya sea de la enfermedad que sea, ¿no? Porque muchas veces los que estamos alrededor lo sufrimos, empatizamos con ese dolor, pero claro, es que la vivencia de la primera persona es... por mucho que intentemos empatizar, no podemos llegar a sentirlo, ¿no, Gemma?
Sí. No, y además yo en este libro dedico un capítulo exclusivamente a la acompañante. Y se lo dedico porque yo lo he vivido en mis carnes. O sea, el paciente está perdido, pero es que el acompañante también. Y el acompañante trastoca toda su vida porque el montón, la cantidad de viajes que hay que hacer al hospital todos los días... es que no solo es el enfermo, es que es también el acompañante y siente rabia y siente ira y está perdido. Bueno, a lo mejor no con tanta intensidad como el paciente, como el enfermo, pero también lo siente. Y también tiene que buscar ayuda muchas veces.
Sí, sí.
Y yo he dedicado precisamente un capítulo al acompañante por eso, porque también requieren de atención.
Sí, sí. Es que yo pienso que es eso muy difícil y muchas veces... las propias personas que están alrededor, ¿no? Cuando alguien te dice, pues mira, es que tengo cáncer y ya actuamos con mucha delicadeza, un trato diferente y no sé si eso se tendría que hacer así o seguir tratando a la persona con naturalidad como hasta ahora.
Hay que normalizar, claro, hay que normalizar, ¿verdad? Y además voy a decir, mira, ya que has sacado ese tema,
sí, sí.
Me gustaría decir una cosa porque, claro, la gente no sabe cómo reaccionar, es verdad, pero lo que... A mí, por ejemplo, te lo digo desde mi punto de vista, no me sentaba nada bien que me dijesen continuamente, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Esa frase, o sea, hay que normalizar, porque si estás preguntándote, si le estás preguntando a un paciente oncológico continuamente, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Le está recordando la enfermedad con esa pregunta. Entonces hay que normalizar y bueno, pues una persona normal. Nosotros ya lo llevamos por dentro, pero no estés recordándomelo todos los días. Que yo sé que lo hacen con buena intención porque es lo que hablamos. No saben ni qué preguntar, no saben cómo reaccionar. Pero hay que normalizar.
No sé si es que además a lo mejor lo que vosotros más necesitáis es vivir con normalidad, despejaros en la cabeza que tenéis toda esa nube, ¿no? Toda esa preocupación.
Sí. Simplemente con que estén a tu lado, o sea, que te miren, o sea, una mirada cómplice de estas que significan tranquila, estoy a tu lado, o sea, es que con eso es suficiente.
Sí, a mí me encanta, por ejemplo, el título del libro, ¿no? Que es Elijo vivir. Sí. Te costó mucho llegar a este título porque podrías haber elegido un montón, ¿no? Entre toda esta variedad, ¿no? Que hay.
Sí, pues fíjate que este título es el primero que se me ocurrió cuando ya pensé en la posibilidad de publicar. Elijo vivir fue el primer título que se me ocurrió. Pero sí que es verdad que cuando ya dije, venga, va, me pongo a buscar editoriales y tal, y enseguida digo, ay, es que quedarme con el primero y empecé a barajar otras posibilidades, ¿no? Pero esta idea original de Elijo vivir siempre me venía una y otra vez a la mente. Y digo, ostras, es que Elijo vivir refleja perfectamente lo que he querido transmitir en este libro, porque opino que la actitud que adoptas cuando eliges vivir te proporciona la suficiente fuerza y confianza para afrontar cualquier reto que se te presente en la vida. Porque esa afirmación, elijo vivir, no es una simple afirmación. Abarca mucho más de lo que puede expresarse con palabras, porque implica valentía, implica coraje, aceptación, pasión, entusiasmo. También, por supuesto, sonrisas y lágrimas, triunfos y reveses, espiritualidad y raciocinio también, flexibilidad, emoción, corazón. No sé, elijo vivir es como un grito a la vida, ¿no? En definitiva, una elección, la libertad de elección que todos tenemos, ¿no?, a la hora de adoptar una determinada actitud ante la vida.
Pues mira, al final lo que me parece, el título es una moraleja preciosa después de todo este recorrido, ¿no? Es del punto desde donde empiezas, desde sentirse perdido, a tener esa elección de autoestima al final de uno mismo. Yo creo que es tan bonito que nos tienes que decir dónde podemos adquirir este libro de Elijo Vivir.
Pues aquí en Castellón hay varias librerías que lo tienen, en Vía Real también, Ausías, me parece que la librería.
Sí, Ausías Mart.
Sí. Lo tiene. Y luego en Castellón, pues creo, está en Argot, está en Babel, está en... bueno, en alguna más, pero en Argot y en Babel seguro que están. Sí.
Pues estupendo. Pues yo creo que es un sitio perfecto para ir a por nuestro libro, ¿no? Y sí. Gemma, sin muchas gracias por escribir a algo tan bonito que va a ayudar pues a tantísima gente. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros y espero, porque ese era mi objetivo, que sirva de ayuda a todo el que lo lea. De verdad que sí. Eso es lo que espero.
Estás a la 92.2 FM.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal. Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral: zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1, Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Ha pasado en donde en un desván con traje de cancán.
Ve, y en aquesta música tan bohèmia rebem el nostre convidat dels divendres, que és Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia, m'encanta esta cançó.
Sí, veritat, és meravellosa. Santi, avui és que anem a parlar d'una vida molt bohèmia, eh?
Clar, és que jo pensava en un escultor fantàstic i molt important de la nostra història, com és l'escultor Orteix, Josep Pasqual Orteix López, dona el nom sencer. I d'ell sempre s'ha dit que seguia els passos de la bohèmia artística i que va conèixer artistes d'avantguarda, que va conèixer a figures com Modigliani, Isadora Duncan, i per tant, clar, jo me la imagine de vegades ahí en el seu taller esculpint, sobretot jo me l'imagine passos d'estos importants de la Setmana Santa de Vila-real, com el Crist jacent i altres passos que realment impressionen quan els veus, i me l'imagine fent tot allò i com aquest ambient que te fa pensar en la bohèmia, no? En l'art, en expressar sentiments, en expressar continguts que d'alguna manera, jo en el cas de les imatges, les escultures d'Orteix, trobo que si els haguera d'escriure, és a dir, si jo haguera d'escriure el que un pas de Setmana Santa, un Sant Sepulcre, el Crist jacent que acaba de dir, expressa amb paraules, jo crec que ho tindria difícil. A mi m'agrada molt la paraula, però expressar la pregària en l'hort, no? Un altre pas d'ells, o l'exeomo, què significa tot això que ell va esculpir en les seues mans d'artista, jo crec que en l'escriptura ho tindríem difícil. Per això jo crec que en el sentit romàntic de bohèmia artística, no de bohèmia de viure de, sinó de l'art, d'aquesta tendència artística, jo crec que Orteix ha portat moltíssim al món, com sempre diem així, a aquesta ciutat, no?
Sí, jo crec que lo bonico de veure el recorregut d'aquestes persones és veure on comença, no? Com viu la seva infància, no?
A Orteix és molt fàcil començar a Vila-real.
Clar,
no?
Com no.
I per això parlem d'ell i comença el 1887, que és quan naix, i és fill de Josep Orteix i Ana López. M'agrada sempre parlar dels pares, perquè en este cas ell, encara que des de menut es veu que ja havia mostrat una certa gràcia per el dibuix, per el modelat, no tenia antecedents familiars artístics, sinó que, si no recordo malament, els seus pares es dedicaven a l'agricultura. Eren persones benestants, no eren persones, diguem-ne, sense recursos, els tenien, però no era una tradició familiar. Els pares sí que crec que van prendre una bona decisió, i aleshores, com n'hi havia un imatger local molt important per a la ciutat, del qual també podríem parlar moltíssim, com és a Pasqual Amorós, doncs el porten a Pasqual Amorós per a que aprenga este ofici per el que sembla que ell s'havia interessat, no? Com és el de l'art, el de l'escultura.
Per tant, és important també conèixer qui era Pasqual Amorós, no? Per conèixer l'obra de l'escultor Orteix, no?
Doncs era un altre imatger, escultor, que va fer treballs d'imagineria molt importants també en tot el País Valencià. I va aprendre de dos mestres que eren Vicent Tena i José Aisa. Doncs va estar ahí com ajudant en el seu taller. Hem de tenir en compte que també era molt important en Amorós la seva devoció religiosa. Amorós va tindre també un taller al carrer de Ballari, de Vila-real, i allí, en aquest taller, en el taller d'Amorós, doncs se van formar no només Orteix, sinó altres escultors importants, com és Fuster, com és Nicomedes, Gil, Gumbau, etc. I ells allí, doncs, el que feien era tot tipus de talles per a parròquies, per a confraries, comunitats religioses. Es veu que també treballaven amb el mercat hispanoamericà, que és un mercat catòlic i per tant en el qual també tenen importància les imatges religioses, encara que no és l'únic que ells feien, no? Només feien imatges religioses, però això jo presupose que és com tot el mercat, doncs al mercat dones o vens allò que te paguen, no?
Clar,
i entenc que les confraries doncs devien ser bones pagadores i també que devien fer bones comandes, Per això, doncs, doncs crec que és, era un mestre, no? I era mestre del mestre que, del que parlem, no? Que és Ortells.
I quin, quines obres podríem destacar de Pasqual Amorós que se'ns venen aixina de repente a, al cap?
La, la Mare de Déu de Gràcia. Després, una molt important, el, aquest, jo crec que és important perquè soc d'ixe barri, el Crist crucificat de la capella de l'hospital, perquè ixe Crist és com una... Jo crec que alguna vegada algun altre, fins i tot l'alcalde ho ha comentat, és com un altre dels símbols de la ciutat, no? El Crist de l'hospital hi ha una llegenda. Subraia llegenda, perquè després em diuen que he dit barbaritats i no, jo subraia llegenda, que diu que el mateix rei Jaume I doncs, va portar ese Crist. Evidentment no, perquè és molt posterior i el va, va fer la talla un artista posterior del segle XIX-XX, però, a veure, Jaume I era un rei cristià i algun Crist portaria, no?
Clar,
per tant,
aquesta
tradició està ahí i suposa que no se sap com, perquè aquestes coses són capritxoses, s'enganxa en, el, en l'actualitat, no? I el, és molt curiosa la devoció que n'hi ha a ese Crist, eh? Després, doncs, ell va fer també imatges que estan ara al, a Sant Jaume, a l'església arxiprestal, va fer un Sant Isidre Llauraor, la Mare de l'Aurora, a les Alqueries.
Sí, ho he vist, ja.
La Mare de Déu del, del xiquet perdut. És que sempre em dius que me n'oblide.
No, és que, home, és que tens nassos, que jo estic a davant i t'oblides sempre de les Alqueries.
Per això, no, avui no m'he oblidat. Una altra cosa que vam parlar també molt un dia, que són els Sants de la Pedra, te'n recordes?
Sí, sí, clar.
Vam dedicar tot un programa. Doncs els Sants de la Pedra de la Vilavella, també es va fer ell. El Simó Cirineu, la confraria de la confraria de la Puríssima Sang, Sant Joaquim i Santa Anna, que la sang és una confraria amb majúscules. Tenia un mal nom, que suposa que té relació amb el que hi feia, que era el Santero.
Sí.
Ell va faltar a l'inici de la postguerra, a l'any 1943, i fins a l'últim moment va ser molt, molt actiu. Per tant, hi ha imatges que he comentat que són emblemàtiques.
Sí, no tan que... sols a Vila-real, sinó a tot arreu, perquè imagina't lo important que són els Sants de la Pedra a Vilavella, no? I bé, la Mare de Déu del xiquet perdut ni et conte, no? A les Alqueries, que és un referent local i comarcal.
Sí, sí, i després la... reconstrucció, o no sé com dir-ho, de la Mare de Déu de Gràcia, no? Per totes les pèrdues que van haver de moltes imatges d'estes en la guerra, no? Doncs estos artistes de vegades el que feien era intentar ser fidels al que la tradició secular o el que s'assemblava a la tradició secular de les imatges antigues. Aleshores, jo crec que van fer una gran obra de reconstrucció de la tradició, no? A través de les imatges.
Per tant, tornant a l'escultor Ortells, ja sabem que Pasqual Amorós va ser el seu mestre d'ofici, però com seguís la trajectòria de l'escultor Ortells?
Bé, doncs, com molta gent, doncs, te toca eixir fora, perquè Vila-real és una ciutat emblemàtica, però clar...
Se queda a voltes menuda, no?, per a un artista,
coses,
sí.
La Reial Acadèmia de Belles Arts, a València, no?, és on ell va. Jo, de vegades diuen això de ser un home fet de si mateix, doncs un home fet de si mateix és un home... no d'estos que no tenen ni ofici ni benefici i que van per ahí, no, és com l'escultor Ortells, no? Que ell compaginava, com avui dia, vull dir, això no és una cosa moderna, el treball i l'estudi, el treball com a escultor, i aleshores va compaginar les dues coses. Això és un home fet de si mateix, no? Un dels seus primers treballs per a Vila-real és un bust d'Alfons XIII. També destaca això perquè no tot són imatges religioses. Doncs, com he dit abans, doncs, una miqueta un escultor fa allò que li encomanen. Molt important també, ell participa a principi del segle XX en unes exposicions de Madrid, i de capital a capital se'n va a Barcelona, i allí pren contacte amb un altre personatge emblemàtic de Vila-real, que és el guitarrista Francesc Tàrrega. És a dir, que tots aquests personatges amb majúscules, persones, doncs entre ells van tindre contacte, es van conèixer. També doncs, va rebre un dels premis importants d'ell, un retrat de son pare en una exposició de Belles Arts Nacional, i va tindre menció honorífica. També un monòlit que commemorava aquest enfrontament que ja vam parlar també un dia dels ponts de Vila-real.
Sí, correcte.
Doncs en el ponts del riu Millars, allí els habitants de la plana se van enfrontar als invasors francesos i ell va fer també una escultura commemorant allò, no?
Uh-huh.
La primera medalla de l'exposició regional valenciana de 1909 doncs la guanya també l'escultor Ortells. Després, a l'Exposició Nacional de Belles Arts de 1910, guanya la tercera medalla per l'obra Isabel Inati. També és distingit a Argentina perquè, clar, quan diem era conegut al món, doncs donem dades concretes, no?
Clar.
Menció honorífica del bronze adolescent, és a dir, que n'hi ha ara mateix obres del nostre perquè van així,
sí.
Escultor Ortells, repartides per tot el món. Vull dir, nosaltres veiem el món moltes vegades en aquest espai des d'un punt de vista local, però és que el que és local també té una projecció, no?
Sí,
en el
sí,
món,
sí, sí. I està clar, i este reconeixement ho demostra, no? També.
Efectivament. Abans dels 30 anys, és a dir, que ja jove ja havia fet una gran tasca,
sí.
Arriba a modelar un grup escultòric que tenia el nom de Poema i li donen la primera medalla de l'exposició de 1917. I allí n'hi havia 9 escultors importants i el premi li donen per unanimitat.
O sigui, tots van acordar que el reconeixement i el guardó era per a ell.
Sí, de fet, hi havia una altra medalla i decidissin no donar-li-la perquè, diguem-ne, que la qualitat del nostre escultor Ortells era tan gran que va ser, per a aquest jurat, per unanimitat, l'únic mereixedor d'aquesta medalla.
Molt curiós.
Durant molt de temps, doncs, Ortells, com és conegut, s'instal·la a Madrid. Allí té un estudi propi, es dedica a dibuixar, a presentar-se a concursos. Una de les curiositats, no, que hi fa és una figura de bronze d'un arquebisbe, que és Costa i Borràs, que li la adjudica l'Ajuntament de Vinaròs, també a prop del 1918. Modela també 6 grans relleus per a la façana del Círculo de Belles Artes de Madrid, que es veu que al final no es van posar, però la comanda és important perquè és, sí, diguem-ne, que és del cor artístic de l'estat espanyol directament.
Uh-huh, sí.
També fa un retrat de Sa Majestat la Reina Victòria, que el fa directament en el Palau Reial, és a dir, imagina't...
Això és un gran prestigi,
Que ha d'estar en el mateix Palau Reial fent l'escultura de la Reina Victòria. Després, durant aquests anys, no, estem a prop de 1920, és quan fa la seva obra per a Vila-real, que crec que molt encertadament l'Ajuntament fa poc estava commemorant, que és el pastoret de l'ermitori de la Mare de Déu de Gràcia. El pastoret és importantíssim perquè està en la literatura popular de totes les Mares de Déus, de gran part de les Mares de Déus dels nostres pobles, per la importància que tenia. Ser pastor no fa tant. Jo tenia un tio que era pastor de cabres així del poble, vull dir que no fa tant, i ho subratllo perquè era una de les professions que ara ens sembla quasi
inexistents,
em sembla, o és quasi inexistent, però que a la nostra ciutat també ha tingut importància.
Sí, és part de la nostra tradició, com vegem, no?
També fa el treball per a l'edifici de la Caixa d'Estalvis local, que en esta casa doncs tenim proximitat, no? Comença el monument Apolo de Bernabé, també el comença perquè l'acabarà o l'inaugurarà uns quants anys més tard. I també la ciutat, abans de fins i tot la proclamació de la República, ja li fa diversos homenatges reconeixent, no, la importància d'este home com una placa commemorativa en la casa on havia nascut.
Sí, i no molt, i no molt major tot això que està ocorregent, sí. Perquè moltes voltes als artistes els passa que el reconeixement els ve o de molt major o ja de morts directament, no?
D'una manera o d'una altra, jo crec que Vila-real sí que en vida li va reconèixer,
sí.
Probablement li haguera pogut reconèixer més, com sempre passa, però va saber reconèixer qui era aquest autor, fill de Vila-real, no? Com a tot el món, la Guerra Civil li resulta un impàs, li crea una situació econòmica. És que tu, jo, clar, jo pensava, la gent que es dedica a l'art en una guerra,
clar,
o sigui,
que,
en una guerra que no tens ni per a menjar, qui encomanava obres artístiques, no?
Clar,
i
no
després
podien,
també en tot el context d'enfrontament en el món religiós i tal, doncs imagina't quedar-te a una de les dues parts, doncs no crec que tinguera, encara que no eren les úniques escultures, que ell era simplement artista, m'encomanes, jo faig,
sí.
Però evidentment, i de fet moltes obres d'ell s'acaben destruint en aquesta guerra, i per tant, doncs imagina que només les poden gaudir en fotos que hagin quedat. I ses dificultats, però, com a home fet a si mateix dels bons, no, li porta a opositar, a treure un opositor, una oposició en la Facultat de Medicina com a escultor anatòmic.
Vaja, que curiós,
És molt curiós, perquè tot es pot esculpir en esta vida, doncs, l'anatomia. I després, a l'any següent, en un altre concurs oposició, obté la càtedra de modelat d'estàtua a l'Escola de Belles Arts de Sant Fernando. Per tant, en poc de temps, ell aconseguís superar aquesta situació, doncs fent-se, en aquest cas, funcionari, no? Traient
sí,
una
sí,
plaça,
sí,
però
sí.
Per mèrits d'ell, no? Com he dit, bé, ell viatja per tot el món, però tornant a Vila-real, doncs el bus que tenim del guitarrista Francesc Tàrrega, doncs el fa ell a l'any 52, això
el
ja
seu,
havien passat.
El seu mig amic, no?
El seu amic, mig amic, no? Jo,
amic directament, no?
La Creu Memorial dels Caiguts, la plaça de l'Àngel, no? Encara la teniu ahí, doncs això és obra d'ell i és una preciositat d'obra, per tot el que expressa. És que Ortells, ara després ho comentaré, però més enllà del sentiment religiós, sobretot quan veus les obres religioses, has d'intentar, crec, no racionalitzar el que estàs veient, sinó fer que te comunique, que arribi a tu. Bé, sempre s'ha dit d'ell que l'art religiós el tracta més en mentalitat d'escultor que no d'imatger, però sense renunciar a la tradició espanyola de tot aquest gènere, no? De tota aquesta tradició religiosa. Una de les que fa, importants per a Vila-real, la Mare Déu del Roser, a Sant Gregori, a Sant Esteve, que un Sant Esteve que està en la cripta de la Catedral de l'Almudena de Madrid, que tu hauràs anat,
sí.
Perquè sé que vas viure per ahí. Sant Esteve és importantíssim per a Vila-real, perquè som un dels pocs pobles que el celebra, que així coneixem com a segon dia de Nadal. No sé si va fer un Sant Esteve pensant en com d'important era per a la seva Vila-real, però jo intuïs que sí.
Segur que sí.
Una Mare de Déu curiosa, que així jo recorde que en el que és en la Càmera Agrària n'hi ha una xicoteta que me cridava sempre l'atenció perquè era una Mare de Déu, una taronxa en la mà. Doncs ell va fer una Mare de Déu de la taronxa.
Que curiós, no?
Que n'hi ha, no?
Sí, sí.
També n'hi ha estat vocació mariana dedicada a la taronxa, però que bé, que té una història que no necessàriament és només la taronxa, perquè sabeu que la bola que diuen del món realment és un sceptre reial, no?
Sí.
En este cas transformada en color taronxa, doncs el va fer per a la Basílica de la Mare de Déu del Lledó, per a la Basílica dels nostres veïns, I sa Mare de Déu del Lledó tan curiosa que un dia podríem parlar d'ella també. Bé, treballa en talla de fusta, treballa en pedra. En pedra, per cert, per a València fa una imatge del nostre patró, de Sant Pasqual Bailó, que està en el Pont de la Mar de València.
Vaja, sí, sí.
Per tant, és que, clar, encara que les comandes siguin per altres ciutats, sempre veus que la seva Vila Real està ahí.
Està ahí present, eh?
Present, eh? Hi va a exposicions de, bé, com hem dit abans, no només d'Argentina, a Berlín, a Brussel·les, a París. Bé, a París probablement és on es troba més tots bohemis que hem comentat al principi, i veu, no?, de tota aquesta tradició també. A Bogotà, en moltíssims llocs del món, on probablement encara... reconeixen quina va ser l'obra d'aquest artista, no? Els últims anys d'Ortells, doncs, com sempre, i vam parlar així d'altres autors, d'escriptors, de cronistes, doncs, com sempre, tornes als teus inicis.
Tots tornen, no?
Tots tornen. I com de Vila-real havia eixit, a Vila-real va tornar, i gràcies a aquesta tornada, doncs, ell va intensificar la seva presència i la seva presència artística, no? I això devem, doncs, entre altres coses, que tinguem una Setmana Santa tan magnífica. Parlem de la Setmana Santa encara que estiguem a tocar Nadal,
sí.
L'Ajuntament, que, com he dit, que el podria haver reconegut més, però ja el reconeixia, li facilita un estudi a prop de l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, un lloc ideal, per cert, per a inspirar-se, per a que la gent de fora no ens vinga i la visite. I què fa? Doncs fa, per exemple, el reliquiari custòdia de la Basílica de Sant Pasqual. I ser reliquiari a mi em recorda molt la meva infantesa, de quan anaves a besar a Sant Pasqual la relíquia, i en un cristall, en un vidre, veies el crani per ahí, l'osset. I això impressiona, no?, per el que és la religiositat i de les relíquies, o del que quedaven de les relíquies de Sant Pasqual. La imatge de la confraria de la Mare de Déu dels Dolors, que és de l'any 53, i que per a mi sempre ha sigut molt especial, perquè la meva iaia es deia Dolors, i va participar en aquesta col·lecta per a pagar en aquesta imatge, no? Ja ho he contat alguna...
Sí, ho hem parlat així.
I una dolorosa, doncs, quan la mireu, intenteu veure aquesta dolorosa el que vos transmet, no?, perquè no, solia eixir dels franciscans, i el dolor jo crec que està impregnat en la cara, en les mans, en absolutament tot d'esta imatge. El Jesús Nazaré, la Verònica, que per ser la Verònica, sempre ho comente, és un episodi que no apareix a l'Evangeli, sinó que és tradició. I la Verònica, doncs, si heu vist La Passió de Crist, esta pel·lícula moderna, doncs jo crec que s'ha criticat molt, no? S'ha fet molta crítica d'esta pel·lícula, però jo crec que Ortells era fins i tot més expressiu en el que representa la passió de Crist, sense haver arribat a la modernitat d'esta pel·lícula, però era fins i tot més expressiu. I bé, el Crist Jaén, que he dit al principi, el grup de Jesús i l'oració en l'hort, l'Ecce Homo, una cosa també, ell és considerat entre els fills predilectes de Vila-real. El 1961, per la seva tasca docent, li concedís el govern espanyol una placa de l'ordre civil Alfons X el Savi. Ell va morir l'any 1961, però voldria dir, i no voldria acabar sense això, que ell va ser mestre d'una altra persona, d'un altre escultor que ens ha arribat als nostres dies i que jo sí que he conegut, que és Llorenç Poll. Llorenç Poll, que va néixer al 36, només en 7 anys ja comença a aprendre dibuix, pintura, i aprèn d'un altre mestre, que havia après d'un altre mestre, que era José Ortells. I de Llorenç Poll sí que diré, n'hi ha gent molt més qualificada per a parlar d'ell que jo, però que va ser una persona que sempre t'obria sa casa. Jo he estat en sa casa moltes vegades, perquè ell sempre tenia sa casa oberta, sempre t'ensenyava tot, te convidava a veure el que fora, i jo crec que ens hem de quedar en això. Els escultors de Vila-real, estos tres dels que hem parlat, han sigut de Vila-real, Vila-real els ha conegut, a Vila-real han obert sa casa, i per tant avui en este programa volia reconèixer-los a tots, perquè són fantàstics.
Santi Cortés, és que tenim pues una ciutat plena d'artistes, no? Tu també eres un poquet artista, com a col·laborador de Ràdio Vila-real, un artista sencer.
Bueno, gràcies, però no de la talla d'esta gent que...
Bueno, quasi, eh? Pues Santi Cortés, com sempre, moltes gràcies, i a veure quina obra d'art mostraus la pròxima setmana.
Gràcies a vosaltres.
La bohème. bohemia, yo junto a ti triunfar podré.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Bueno, i ens havia la CTM una carta oberta a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i diu que és hora que prenguin en serio els transportistes, que sense ells podria col·lapsar-se el país. Diuen que lluny de buscar un apropament en el sector, la ministra, que des de que ha pres posició del càrrec no s'ha reunit de la CNTC, tira balons fora, assegurant que la majoria de les reivindicacions excedeixen les seues competències. Ja saben, allò de que un li tira el baló a l'altre, l'altre la replega, el tira del costat. Bueno, pues senyors, cuidao que després els que tirem la papeleta des de la urna som els ciutadans, eh? En fin, en estes males notícies ens despedim. Maria, el dilluns tornem, no?
Sí, sí, clar. Com no?
Fin de setmana mogudet, eh?
Molt, molt, moltíssim. O sigui, tenim l'opció d'anar a Benidorm i també d'anar a València i a qualsevol lloc, no?
Sí, lo del Benidorm per la caloreta i lo de València perquè fan bones paelletes, no, Maria?
Sí, 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 correcte.
Entre altres coses. Les dos del migdia. Vostès ja saben, vosaltres ja sabeu, no s'oblideu de nosaltres, perquè nosaltres què farem el dilluns? Pues estarem tots vostès, en tots vosaltres a les 12 del migdia.